Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
4 minuts ara mateix, que passen de 11:45. Aquest diumenge, 18 de desembre, és la Marató. És la 31a edició i es dedica a les malalties cardiovasculars.
Ara i sempre, quan jo em sento el sol i perdut sense tu al meu costat.
Doncs anem recordant, perquè el programa tindrà 4 seus, una a Bellver de Cerdanya, a Montsant Benet, al Port de Tarragona i TV3 a Sant Joan d'Espí. L'etiqueta, per si la voleu tenir a punt, és coixinet, la Marató sempre batega. La Marató sempre batega. Clar, com cada any, serà un programa que arrenca a 9:45 del matí. Seran més de 6 hores en directe. Això serà, recordem-ho, diumenge. Però, clar, ja fa dies que en parlem, perquè abans de la Marató surten, doncs, els grans clàssics de la Marató, com són el disc que l'estem escoltant ara, que compta amb la col·laboració d'artistes catalans, espanyols, internacionals, que versionen aquestes 21 grans cançons en català, com aquest Eclipsi del cor, amb Antonio Banderas, com dèiem, i Marta Rivera. La campanya d'aquest any de la Marató ha estat realment sorprenent i ha evidenciat que en el moment menys esperat podem patir malalties cardiovasculars.
Bon dia, perdoni. Em sap greu molestar, però és que no em trobo gaire bé. Símptomes? Sí. Tinc un dolor molt fort al pit. I em costa respirar. Mareig, sí. Molta suor.
Aquest és un dels principals spots que hem pogut veure i escoltar aquests dies. Avui volíem dedicar-li l'altre punt de vista aquí al matí a Ràdio Estel a parlar de l'essència de la Marató 2022. Aquí a l'estudi ens acompanya la Patrícia Campano, que és l'editora del llibre de la Marató. Com estàs, Patrícia?
Molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies per ser aquí, i ho hem de dir tot, perquè la Patrícia, com també la resta de convidats que participaran avui a un altre punt de vista, hem hagut de canviar a última hora una cosa de l'esqueleta, i doncs agraïm la vostra paciència i la vostra generositat per haver entès doncs, que puguem a vegades, no?, canviar els horaris. De seguida parlarem amb la Patrícia d'aquesta meravella del llibre de la Marató 2022. Però és que l'edició d'enguany, com bé us estem explicant, es dedica a les malalties cardiovasculars, la principal causa de mort als països desenvolupats i un problema rellevant de salut pública. Clar, a casa nostra, quedeu-vos amb aquesta xifra, una de cada 4 persones mor per problemes al cor o a les artèries. Per començar a escalfar motors i ser conscients del que són i comporten les malalties cardiovasculars, saludem ja en Ramon Brugada, cardiòleg, cap del Departament de Cardiologia de l'Hospital Josep Trueta de Girona i president electe de la Societat Catalana de Cardiologia. Molt bon dia, doctor Brugada.
Hola, bon dia, bon dia.
Moltíssimes gràcies també, doctor Brugada, per estar amb nosaltres. Bé, el que sentíem fa uns instants, com dèiem, és un dels spots de la Marató d'aquest any. Una mare que de bon matí ho té gairebé tot a punt per dur la filla a l'escola, però comença a trobar-se malament. Truca al 112, tot i que no es pot ni imaginar el que està patint, és un atac de cor. Doctor Brugada, són unes grans desconegudes, no?, a dia d'avui encara, les malalties cardiovasculars.
Sí, bé, més que siguin desconegudes, les treballem diàriament, però és veritat que encara ens queden molts reptes per acabar d'entendre-les perfectament. Amb la gent gran, la malaltia cardiovascular que més ens preocupa, òbviament, és l'infart, l'infart de miocardi, que és el tapament de les coronàries, que és aquesta que genera aquest dolor. Voldria fer un incís en aquí, perquè els metges ens hem equivocat durant molts anys i dècades amb les dones, perquè tenen uns símptomes diferents d'infart. Sembla d'alguna manera que els homes s'hagin llegit el que diu el llibre, que és el dolor aquest opressiu en el pit que baixa pel braç amb suor freda, però les dones molt sovint ens venen amb uns dolors molt inespecífics, uns dolors com per exemple quan camino noto un punt a la boca de l'estómac que em fa mal, un dolor en el coll, noto que els sostens m'apreten, que se'm millora tot quan reposo, fins al punt que en els estudiants de medicina, o almenys jo els dic sempre de que quan una dona de mitjana edat es queixa d'algun dolor de maluc per món, perquè no sigui ni de malucs ni de genolls, d'algun dolor que l'empitjora amb l'activitat i que millora amb el repòs, que sempre pensin en l'angina de pit, en la possibilitat de que hi hagi un tapament de les coronàries, perquè ens hem enganxat els dits moltes vegades amb les dones. Tenen aquests símptomes menys específics, menys clars, menys de llibre, i a vegades doncs, assumim doncs, que no és una angina de pit i ens quedem sorpresos.
Sí, i tant. Clar, és el que està explicant, doctor Brugada, perquè és curiós, no?, que això, que tothom sabria com són els atacs de cor que pateixen els homes, i clar, pensàvem que les dones són exactament igual, però pel que ens està explicant poden tenir símptomes diferents. Si no li sap greu, caldria conèixer, no?, aquests símptomes de les malalties cardiovasculars més habituals. Quins serien, doctor Brugada?
Bé, el símptoma més típic de l'angina de pit és aquest dolor opressiu, que normalment passa pel braç esquerre i a vegades puja pel coll amb una suor freda, una sensació de malestar, que sempre s'està associada normalment amb l'activitat física i que quan la persona s'atura, la persona doncs, es troba més bé i pot tornar a caminar una mica més, li torna a venir aquest dolor en el pit. Això és típic amb els homes. Però amb les dones hem de pensar en qualsevol símptoma de cintura per món, perquè una sensació a la boca de l'estómac, una sensació al coll, una sensació a l'esquena, qualsevol símptoma, exactament igual, quan fan activitat física que milloren amb el repòs. Aquesta seria una mica la típica de l'angina de pit, i òbviament aquesta és la que és una premonició de que pot haver-hi doncs, un tapament total i un infart de miocardi, per tant, un atac de cor. També hem de tenir en compte que els atacs de cor normalment, doncs, el que causen és que una part del teixit del cor es mori, i depenent de la grandària de l'infart, de la grandària d'aquest teixit mort, doncs el cor tindrà més o menys afectació i, per tant, tindrem un cor més o menys cansat, per aquesta manera, però també hem d'oblidar mai que a vegades, quan un de cada tres infarts, quan es tapa l'artèria, en aquell moment que tapen l'artèria en el carrer, un de cada tres no arriben a l'hospital perquè fan una mort sobtada, fan un problema elèctric. I això és el que anomenem la mort sobtada cardíaca. I aquella gent, doncs, òbviament perd el coneixement, el cor deixa de bategar o batega, durant uns minuts batega molt més de pressa, però no és efectiu, no és eficient, no pot impulsar la sang, i en aquell moment doncs, queden 10-15 minuts que si no podem recuperar el cor a ritme normal, això és la mort sobtada cardíaca, doncs aquella persona acaba morint. Per tant, els infarts poden desenvolupar aquesta alteració de teixit mort en el cor, i bé, això ho gestionem quan el pacient arriba a l'hospital, és el que s'anomena el cor d'infart, però a vegades el gran problema que tenim és que alguns d'aquests pacients, doncs, just al moment de fer l'infart, en lloc de començar a matar el teixit, el que fan és un problema elèctric i es moren. I això, òbviament, és difícil de prevenir, això, perquè estem parlant de 10-15 minuts i és complicat doncs, que les ambulàncies arribin a temps, i a vegades doncs, el que nosaltres hem plantejat i que tenim a Girona és un projecte de desfibril·lació pública, que la gent pugui utilitzar desfibril·ladors ràpidament per intentar recuperar aquest ritme normal en el cor i donar temps a que arribi l'ambulància i se l'emportin a l'hospital.
Doctor Brugada, tenim tantes preguntes a fer-li, perquè clar, és que és importantíssima en aquest cas la divulgació, no?, del que estem parlant. Diumenge estarem connectadíssims a la marató de TV3 dedicada a les malalties cardiovasculars, però ens podria dir quins han estat, no? Ara ens feia doncs, una pinzellada, no?, del tema de les dones, no?, que tenim doncs, aquests símptomes diferents als dels homes pel que fa als atacs de cor, però quins serien aquells principals avenços que s'han fet en els darrers anys?
Bé, en els darrers anys en cardiologia podríem parlar de... En els darrers 25 anys podríem parlar de que ara posem els estents, aquelles molles que posem a dintre les artèries per obrir-les i per mantenir-les obertes, i el concepte del cor d'infart, que és un concepte de que quan una persona nota que té un dolor al pit, doncs truqui el 112, el SEM el recull i li faci l'electro, i ràpidament, abans de dues hores, li puguin obrir l'artèria. Tenim a tots els hospitals terciaris de Catalunya, tenim equips 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, 365 dies l'any, a punt per obrir una artèria en menys de dues hores. Això ha estat el gran avenç en el cor d'infart. ara, a més, podem posar vàlvules a través de la cama, vàlvules percutànies, una vàlvula aòrtica, doncs que en lloc d'haver d'operar a cor obert a la persona, doncs li podem posar a través de la cama i estar 3-4 dies a l'hospital i se'n va cap a casa. Això també ha estat un gran avenç, jo diria, en els darrers 10 anys. I també hem avançat moltíssim en el camp de la mort sobtada a la gent jove. La mort sobtada a la gent jove pot ser una malaltia hereditària, familiar, per tant, hi pot haver darrere una mort d'una persona de 18, de 20 anys, de 30 anys, hi pot haver una causa genètica, i per tant vol dir que aquella primera mort ens indica que hi pot haver altres membres de la família en risc, i hem avançat moltíssim en els darrers 30 anys, ens queda molt camí per recórrer, però tenim una dotzena de gens, tenim més de 10.000 variants, una dotzena de malalties, un centenar de gens, i més de 10.000 variants genètiques associades a mort sobtada a la gent jove, i això ens permet identificar els familiars en risc i detectar aquests individus i poder adoptar mesures de prevenció i tractament perquè no hi hagi més morts sobtades, que serien a grans trets. Alguns dels avenços. Sí, a grans trets.
Doctor Brugada, clar, la marató del 95 també es va dedicar per primera vegada a les malalties cardiovasculars. Ha canviat gaire el volum de pacients en aquests gairebé 30 anys?
Bé, és obvi que en 30 anys ja hem avançat moltíssim en la cardiologia, ja des del punt de vista de com tenim els pacients actualment a les unitats coronàries. Per exemple, fa 30 anys era impensable tenir la complexitat dels pacients. Ara podem posar uns aparells que substitueixen durant uns dies el cor i el pulmó dels pacients, podem posar aquests estents, podem posar sistemes de protecció que abans no podíem ni somiar. La complexitat ha augmentat moltíssim, la població ha envellit, la població, per tant, estem tractant, sent més agressius amb la població més vella, perquè ara, per exemple, doncs posem i operem gent de 90 anys, posem vàlvules percutànies d'aquestes a través de la cama a gent de 90 anys. Tot això era impensable fa 30 anys, hem avançat moltíssim i cada vegada avancem més. En el fons anem dedicant més tecnologia a allargar aquesta vida, i això és el que ens interessa. En allà on potser no hem aconseguit tant és en la prevenció. El tabaquisme encara és un problema, el tabaquisme encara està present a la televisió. Un dels grans temes que va sortir fa uns anys i ho discutíem amb els estudiants de medicina era la sèrie Merlí, no? Que dius, ostres, només fumen, només fumaven, i dius, no aporta res el tabac en una sèrie així, no aporta res des del punt de vista conceptual i des del punt de vista de missatge, però des del punt de vista de missatge en els joves és terrible, perquè veus tots aquests joves fumant i dius, home, això no és bo, perquè dona la sensació que torna a ser una cosa que fa doncs, que la persona sigui més interessant perquè fuma, i això és un problema. A nivell de prevenció ens queda molt camí per recórrer, i aquí hauríem de participar i òbviament tots els mitjans. No és normal que en una pel·lícula la gent encara fumi. No hauria de ser així.
De fet, ara que parlava també dels joves, no, doctor Brugada, ens fixem a Nova Zelanda, no?, que ha aprovat aquesta llei que prohibeix progressivament la venda de tabac a partir d'una edat. Ho hem de deixar aquí, no li volem robar més temps, però per acabar, òbviament ara ja ens ho ha deixat ben clar, consum de tabac, zero, però què podem fer per tenir cura de la nostra salut cardiovascular, doctor Brugada?
Bé, simplement, primer, els factors de risc han d'estar controlats, l'obesitat és un dels factors de risc, el tabac, òbviament, també, però si jo hagués de dir una acció per millorar la salut cardiovascular en un no fumador, perquè si fuma, òbviament, el tabac és la primera, és que faci activitat física mitja hora cada dia o 5 dies a la setmana, perquè amb la mitja hora d'activitat física, un ritme una mica ràpid, allò que no puguis parlar, no puguis mantenir una conversa, dedicar-se mitja hora cada dia a la persona, ella mateixa, a activitat física, disminueixes l'obesitat perquè perds la gana, deixes de fumar perquè et trobes més bé, menges més bé perquè et consciencies sobre la salut, controles la hipertensió, controles la diabetis, controles el colesterol. L'exercici físic per mi és la millor medicina en aquest aspecte, i és el primer que recomanem en el no fumador. En el fumador, òbviament, li recomanem que deixi el tabac, però si no, després, la segona part és dir, escolti, mitja hora cada dia, si pot ser cada dia, i si no, 5 dies a la setmana és igual, però com a mínim mitja hora cada dia, dedicar-se a un mateix a l'activitat física.
Millor consell que ens podia donar. Doctor Ramon Brugada, cardiòleg, cap del Departament de Cardiologia de l'Hospital Josep Trueta de Girona i president electe de la Societat Catalana de Cardiologia, suposo que el veurem diumenge, a la Marató de TV3, doctor.
Sí, estic a Sant Fruitós.
Doncs estarem molt pendents, sens dubte. Moltíssimes gràcies per haver tès la trucada del matí a Ràdio Estel.
Gràcies.
Haguéssim estat, Patrícia, temps i temps
sí,
parlant amb el doctor Brugada.
Molt interessant.
Tota la feinada que fan des del Josep Trueta de Girona, els germans Brugada. Per cert, clar, ara també estem escoltant aquesta cançó que forma part del disc de la Marató, que ens acompanya des del 2005. Però dic que des del 2008 tampoc hi pot faltar el llibre de la Marató, que aquest any és un llibre diferent. Ara ho estàvem parlant, Patrícia, del que estàvem acostumats, perquè és un àlbum il·lustrat. És preciós, que compta amb 15 artistes il·lustradors. Clar, dèiem que fins ara eren relats.
Sí, fins ara eren textos.
Eren textos, no?
O fotos, a vegades, sí. I aquest any es va voler fer un llibre diferent i crec que l'hem aconseguit.
Ho ha aconseguit? Diferent és. Perquè ha tingut molt bona rebuda, aquest llibre.
Molt bona rebuda. Ha agradat realment a tothom i s'està realment venent molt bé i, per tant, s'està recaptant diners per la Marató. I és un llibre molt visual i molt vistós, que era una mica el que volíem.
Com vareu decidir, Patrícia, com vareu pensar que podria estar bé fer aquest canvi, no? Passar del relat més a la il·lustració, perquè també hi ha text, ara en parlarem,
sí,
no?
Sí, sí. Bueno, això va ser una idea de TV3, que aquest any havien decidit fer una cosa una mica diferent i em van preguntar al meu consell i jo vaig dir, pues, em sembla una molt bona idea. I em sembla una molt bona idea perquè és un llibre que és un regal perfecte, a més, o sigui que a banda de ser visual i per tant també de cridar l'atenció i molt més que un llibre així de format normal, pues és un llibre que aporta molt
i també ho dèiem a Patrícia que és per tothom, vull dir que és un llibre
tothom,
que és compartir en família, no?
Sí.
A part de que hi ha aquesta...
És per tots els públics, sí, i és un llibre hem intentat escollir il·lustradors que fossin representatius de la il·lustració del nostre país, que n'hi ha moltíssim, evidentment, i per tant hi ha de tot, hi ha il·lustracions més infantils, hi ha il·lustracions més adultes, i és un llibre artístic per tothom, és com si el que diem, podria ser gairebé un coffee table, no? Saps aquests llibres que les poses
per
sobre la taula,
no?
Per tenir-los allà, perquè són molt macos, per consultar i per mirar.
I a banda també dèiem això, que és un llibre amb una oportunitat per conèixer alguns dels dibuixants més rellevants del país, no? Que és que tot suma en aquesta marató.
Sí, sí, tot i que hem volgut escollir alguns autors, il·lustradors, bueno, els il·lustradors són autors, això vull deixar-ho ben
clar.
Alguns il·lustradors molt coneguts, a d'altres que potser no són tan coneguts, tot i que tots tenen una trajectòria important dintre el món de la il·lustració, però potser no tots els noms li sonen a la majoria de la gent. I per tant, és un llibre, és la unió d'il·lustracions diferents, però al mateix temps no vam voler fer un llibre fragmentari i perquè el llibre té una unitat, no només perquè parla de les malalties cardiovasculars, sinó perquè per aquestes frases, que són frases dels mateixos il·lustradors, que són autors, o sigui, els vam demanar que ells mateixos sobre el tema de les malalties cardiovasculars escriguessin una frase i que sobre aquesta frase s'inspiressin per fer la il·lustració. I és molt interessant veure com són de diferents aquestes frases i com són de diferents aquestes il·lustracions i com de diferent pot ser la visió, perquè, a veure, podries pensar, bueno, quins il·lustradors parlant de malalties cardiovasculars et fan un cor. I no és així. Però, evidentment, també hi ha cors,
Però
són tots moltes, són tot molt diferents.
Mira, ara que tu deies d'aquesta frase, no?, que inspira aquesta il·lustració, si et sembla, li preguntem a un dels protagonistes, a un d'aquests autors del llibre de la Marató que ens està escoltant, el Sergi Doñate. Què tal, Sergi? Bon dia.
Hola, bon dia. Se m'escolta bé?
Se t'escolta perfectament, Sergi.
Perfecte.
Ara dèiem aquest text que acompanya el dibuix. Diria que el teu és el cervell, és la nostra biblioteca plena d'informació.
Exacte.
Que a través de les neurones envia instruccions a altres òrgans com el cor, no? Així tot funciona com una màquina perfecta. Tot està connectat, Sergi, en aquest llibre.
Sí, sí. Bueno, primer, moltes gràcies per convidar-me a parlar amb vosaltres. I sí, dir-te que, bueno, va ser un honor per mi formar part d'aquest llibre de la Marató, que a part és un format nou, molt diferent, molt vistós, i bueno, també vull agrair l'editorial i a TV3 per donar-me l'oportunitat. I sí, sí, de fet, bueno, jo, com heu estat comentant, vaig tenir més referència a la part del cervell respecte al cor. És a dir, fent focus a tot el que el cervell pot aportar al cor i tot el que fa pel cor. Llavors, bueno, vaig fer aquesta il·lustració que, com dèieu, és molt diferent del resto, que jo no les havia vist anteriorment i la veritat és que m'ha sorprès perquè veig que tots tenim una visió completament diferent
o
innovadora.
A més, però... Sergi, a mi la teva il·lustració i la teva frase m'ha agradat molt perquè parles de llibres. És com autorreferència.
Sí, no? Fa aquesta connexió. Però, clar, escolta, Patrícia. Bueno, sí, digues, Sergi. No, que li anava a comentar a Patrícia també tu, però que deies que hi han recomanacions que acompanyen aquestes il·lustracions. També hi han altres textos més poètics, no, Patrícia?
Exacte,
vull dir,
sí.
Aquestes van ser una mica les instruccions que els hi vau donar als autors del llibre?
Sí, no vam donar unes instruccions exactament, sinó que els hi vam demanar que pensessin ells en una frase que els pogués inspirar. Realment va ser bastant lliure. I jo crec que la creativitat dels il·lustradors és present, es veu també en aquestes frases. I
Sergi,
per tant, és una aportació molt original.
Clar, Sergi, perquè va ser fàcil, perquè ara ens deia la Patrícia, bé, és que et ve al cap un cor, no? Però la Patrícia ens deia, que hi ha de tot, no? Com va ser aquest procés creatiu?
La veritat és que no va ser gens fàcil, perquè a vegades, com a il·lustrador, molts cops tens feines que són superacotades, i a vegades sempre estàs amb aquest desig de voler llibertat absoluta per fer el que vulguis. I a vegades quan te la donen, el que passa és que se't complica tant perquè tens tantes idees i no saps ben bé quina és la bona, no saps per on tirar, i quan tens conceptes tan oberts que parlen de coses tan genèriques, costa aterrar la idea.
És més difícil d'acotar.
I casar-te amb la idea.
No, totalment.
No?
I de fet, ens queden pocs minuts, però a mi m'agradaria destacar moltíssim també amb la Patrícia que una mica la funció del llibre de la Marató és que comencem a pensar, no? Que ja ho tenim aquí, que comencem a aprendre i ens comencem a plantejar coses. Oi, Patrícia? Seria mica l'objectiu.
Exacte, sí, conscienciar, perquè és un gran problema. Les malalties cardiovasculars, l'atac de cor, l'ictus, que també és un problema molt greu, i a vegades pues anem per la vida pensant que ho tenim tot i que no hi ha cap problema, i de sobte ens pot passar a tothom, realment. I per tant és important que aportem, que tothom aporti per aquesta causa.
I de fet, ara estàvem escoltant el doctor Brugada, no?, que feia referència sobretot als joves, no?
Joves.
Aquesta sensació de a mi no em pot passar.
A mi no em pot passar, exacte, sí. Que és sorprenent, eh? A mi m'ha sorprès aquesta cosa dels joves, que fos tan present també entre la gent jove.
Patrícia, és possible que la propera edició de la Marató, 32 ja, mare meva, estem parlant ja de l'edició de l'any vinent, de la Marató, torneu a comptar amb aquest àlbum il·lustrat?
Jo no ho sé, no contesto això, serà també una decisió de TV3, però jo crec que amb això hem obert un camí i que de moment està sent molt positiu.
I per tots aquells oients que diguin, va, si us plau, on el puc aconseguir, el llibre de la Marató?
A totes les llibreries de Catalunya, per suposat.
Sergi, per part teva...
I a la botiga de TV3.
També, no? La pàgina web, que podem entrar a TV3 i podem comprar aquest llibre La Marató, que sempre batega. Que La Marató també dèiem això, no? Que és com una suma de tots, Patrícia, i que sempre dona coses positives. Perquè, Sergi, com ha estat la rebuda, no? De fet, com ho has portat això de veure't, no?, en aquest llibre de La Marató?
Bueno, per mi, com ja he dit, va ser molt emocionant des de que vaig rebre la proposta fins ara que l'he vist publicat, i que, bueno, quan veus el llibre en físic, tot canvia tota la visió, saps? De veure-ho a la pantalla a veure-ho imprès. I, bueno, també ens van convidar en un esdeveniment que van fer per presentar tant el llibre com el disc, i, bueno, junt amb els altres il·lustradors, crec que coincidirem que va ser un acte molt emotiu, molt emocionant. I, bueno, per mi que és... No, no he tingut... Vull dir, soc un il·lustrador que porto uns quants anys ja treballant, però que no tinc una gran trajectòria com altres companys. Bueno, per mi potser és un... M'obre portes,
Sergi,
o m'obre oportunitats a coses futures.
Sergi, una coseta. Clar, tu no veus a la Patrícia, però la Patrícia va fent així amb el cap dient no, que el Sergi és molt bon il·lustrador, és molt bon autor, i de fet, clar, el Sergi deia que estava acompanyat de la Judit Canel, el Pep Montserrat, l'Eva Armisen, l'Ignasi Blanc, la Pilarín Vallès, també.
Clar.
Trobo que va ser complicat, de limitar aquests 15 il·lustradors.
Sí, sempre, evidentment, quan has d'escollir 15 il·lustradors te'n deixes a fora molts, sí, perquè n'hi ha molts, no?, de molt bons, però
S'haurà de fer una segona... S'haurà de donar una segona oportunitat.
Potser sí.
Aquest àlbum il·lustrat de la Marató. Escolteu, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies tant a la Patrícia Campano, editora del llibre de la Marató 2022. Escolteu-la bé, perquè hem de comprar el llibre de la Marató, hem de contribuir a aquesta recerca. Recordeu, aquest diumenge, la Marató de TV3 dedicada a les malalties cardiovasculars, i també agrair avui al Sergi Doñate, que és un dels autors que participen en aquest llibre de la Marató. Moltíssimes gràcies a tots dos.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat.
I nosaltres, que seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel, petita aturada, agafem una mica d'aire en aquest matí de dijous, escoltem les notícies i tornem.